Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de tres municipis. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de les temperatures i l'augment de la humitat durant la nit. Jorge Azcón és el president del govern aragonès.
Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. Aquest divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant aquest dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat 2 morts i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
Catalunya estrenarà un sistema pioner a la P7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons.
El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 1992. Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia.
El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Recio és el president de l'Audiència.
Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
Esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar el base nord-americà Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
El Mundial de Futbol aquest dijous es resol la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Passen a la següent ronda Alemanya i Costa d'Ivori com a primer i segon i com a tercer classificat probablement es classificarà Equador. A aquesta hora en joc el partit entre Tunísia i els Països Baixos, de moment victòria en els primers minuts per 0-1 a favor dels Països Baixos.
A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6.
Fins aquí les notícies.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tota hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Domènec Subirà.
Mira que bé, hem tancat la primera hora amb tres preguntes d'en Josep Lluís d'Horta, que deia, per què els gats són tan esquerps? D'on ve aquest qualificatiu de culers pels aficionats blaugrana, els del Barça? I per què ha de calor fa que les persones suem? I obrim aquesta segona hora ja amb una resposta, em sembla, i si no, que m'ho desmenteixi, la Núria, des del barri de Sant Andreu. Núria, bona nit.
Doncs sí, bona nit.
Sí, no? Que sí?
Sí.
Ens vens amb una resposta. Molt bé.
Sí. Jo tinc 75 anys, el meu pare era de molt culer,
sí,
però molt, i m'havia explicat que l'antic camp del Barça, i espero que sigui així, perquè és el que tinc entès, a les graderies de dalt resulta que des del carrer es veien els culs. Els culs no, vestits, però vull dir...
Sí, sí.
I llavors els, per això els hi van començar a dir culers.
Saps que
o sigui, mira que senzill que és.
Saps que em sona? Saps que em sona? No, tampoc, és allò, no posaria la mà al foc perquè no, diguéssim, no sóc especialista en temes blaugrana, però
no,
em sona.
No, ja
ara que ho has explicat, em sembla que alguna vegada ho he sentit explicar així. Sí, sí,
sí, sí, és que el meu pare sempre ho deia.
Sí, sí. No, i, podria ben bé ser això.
I ara al dir-ho dic, pues caramba, i són coses que es van perdent, que no...
Mira, però no es va perdent tant, perquè, veus?
No, perquè les anem recordant.
Exacte,
entre nosaltres.
Entre nosaltres l'anem recordant, això és el que has fet
és
avui.
És que Catalunya sí, Ràdio és Catalunya Ràdio.
També, i la nit dels ignorants ja té una edat, també.
És la... Exactament. I et desitjo molta sort, també.
Moltes gràcies.
I gràcies, perquè també m'agrada molt com fas el programa.
Doncs gràcies, Núria.
Que jo el segueixo des de l'època del Cuní.
També, no?
Veus? Sí.
Veus? Sí, 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 sí. Molta sí. Gent, és curiós, Sí, sí, sí.
Molta, sí, sí. Quan he pogut. Segons quina època, de vegades no pots per la feina o per el que sigui.
Ja, ja.
Però ho fem quan podem. tots.
I nosaltres que us ho agraïm. Núria, moltes gràcies.
Força hi som.
Bona nit i anem cap a...
Bona nit, apa.
Anem cap a Vallcarca, amb el teu permís. Joan, bona nit.
Hola, Domènec, bona nit. A veure, el programa que cita animal...
Sí.
De TV3, que és perfecte, a mi sí. M'agraden molt els animals, o sigui, res en contra, ni molt menys, però trobo que en un moment determinat del programa podrien dir, i quan vostè agafi el gos i surti a passejar-lo, no està de més que porti uns quants papers o tovallons de paper i una ampolla d'aigua, perquè si el gos fa les seves necessitats, jo ho recullo. I almenys la gent es conscienciaria de que, perquè ja sé que tothom ho sap, però, escolta, el meu carrer, el carrer Mare del Coll, que a vegades tens que anar saltant perquè està ple. Esclar, és un carrer de plantes baixes, de torres, amb jardí, i ja sabem, tot això pues, vol dir que hi ha gossos, m'entens?
Sí, sí, sí.
I ja està. És que hi pensava l'altre dia quan ho van fer-ho, dic, home, dic, seria un moment oportú perquè tothom se n'interessa.
Clar, 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 clar. Sí, sí, sí. I sembla mentida que això encara passi i tantes vegades que n'hem parlat, eh?
Després això dels gats, que diu Josep Lluís, es diu?
Ah, sí, sí, sí.
Home, no tots els gats són esquerps, eh? Cuidado, nosaltres hem tingut gats aquí a casa, que som com perutxes, eh?
Són més carinyosos, vols dir, sí, no?
No, home, a veure, el gat tendeix a ser una mica esquerp, perquè potser no sigui massa de gent, i ben fet que fa.
Clar, 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 clar.
M'entens?
Perquè és molt independent, no?
Que, bueno, n'hi ha que no.
N'hi ha que no ho són tant.
Hem tingut perutxes aquí, vull dir que teníem una casella Elsa, que allò era un perutxe, m'entens? De pont de maca que era, pobreta.
Molt bé, Joan.
I, bueno, jo els culers, doncs jo respost a aquesta senyora molt bé, eh?
Sí, sí. Tu també havies sentit aquesta explicació, eh?
Sí, 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 i tant, i tant.
Perfecte. Molt bé, Joan. Doncs moltes gràcies.
Bona nit, gràcies.
Gràcies i bona nit. I escolteu-me, tenim un missatge d'en Joan des de Lleida, sí, que ens diu: volia saber per què els ous a les botigues estan a temperatura ambient i, en canvi, quan els portes a casa, s'han de posar a la nevera. Bona pregunta, bona pregunta, tot i que potser ens podem trobar que alguns diguin, no, és que el posa a la nevera perquè vols, perquè no caldria, eh? Però és veritat que tenim aquest costum. L'Alba, des del Parc Güell de Barcelona, ens diu: soc veïna del Parc Güell, sovint hi anem a passejar i vam veure els dos últims dies de la setmana passada que estaven preparant el muntatge d'un escenari espectacular. Al principi vam preguntar als vigilants del parc de quin espectacle es tractava, però ningú ens va saber donar una resposta, ja que no vam trobar informació enlloc, ni per internet, ni en cap cartell, ni tan sols trucant per telèfon a informació del Parc Güell, que semblava que no en tenien massa coneixement, tampoc. Després de molt indagar, ens van dir el dia abans que dilluns, dia 22, hi cantava l'Escolania de Montserrat, però que s'havia d'haver demanat entrades anticipadament, que eren limitades, i a més semblava que ja estaven totes exaurides. Jo voldria saber, per algú dels que van assistir al concert de l'Escolania, de quina manera es van assabentar d'aquest concert, quan, com, de quina manera en van tenir notícia. I encara un altre missatge de la Dolors de Banyoles sobre el canvi climàtic i la contaminació que provoquen sobretot els combustibles fòssils dels avions i els cotxes. Diu: no parlem de les guerres i tantes altres coses que estan destruint el planeta. Molt sovint, quan veig els aeroports plens de gent, em pregunto: aquestes persones pensen en el futur dels seus fills i nets? No es podria regular, per exemple, el trànsit aeri i que només es fes servir per necessitat? O sigui que això seria no viatjar per plaer. I una necessitat no és anar a veure un partit a l'altra part del món, diu la Dolors de Banyoles. Suposo que sóc una il·lusa, però la salut no està per damunt de tots els milions que mouen aquests viatges, es pregunta. Aquestes onades de calor ens estan avisant, és el missatge, amb preguntes i amb missatges implícits, de la Dolors de Banyoles. I acabem amb la Maria Antònia, que ella sí ens ha enviat un àudio.
He escoltat a la senyora Fina de Nou Barres, que parlava que per dormir usa un aparell que li va tan bé. Ens pot fer una mica d'explicació de quin és aquest aparell?
Un últim missatge de la Marian des de Lleida. Ahir la nit, crec que era la senyora Fina, ara ho mirarem, que va parlar de l'herpes, exacte, sí, ho va fer. I va dir que l'herpes es cura amb menta fresca. Em va semblar entendre que parlava d'un llibre de remeis naturals. Quin era el nom del llibre? Doncs bé, és una pregunta que li traslladem a la Fina. Segur que la Fina, si no és avui, doncs li recordarem la setmana que ve. També ens podrà contestar, perquè la Fina és oient habitual del programa, i mirarem a veure si ens ho pot, respondre. Quin llibre de remeis naturals era aquest que deia que l'herpes es pot curar amb menta fresca. I ara, no sé si això es pot curar, però l'addicció a les sèries és el tema que fa moure a la Sílvia Comet i que fa que col·labori en aquest programa.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Com cada divendres a aquesta hora, ja és aquí la Sílvia Comet per recomanar-nos un parell de sèries i facilitar-nos una mica la vida, perquè no haguem de perdre el temps remenant els catàlegs de les plataformes, perquè no és broma. Hi ha gent que alguna vegada m'han explicat que s'estan tanta estona buscant la sèrie com mirant-la. Sílvia, bona nit.
Què tal, Domènec? Bona nit.
Sílvia, què tenim avui al menú de sèries?
Doncs mira, ja és estiu, n'hi ha molts que estem pensant en les vacances, tot i que encara queden bastants dies, i com somies gratis, ens podem imaginar passar uns dies en algun poblet encantador, d'aquests de postal, on no hi ha grans aglomeracions de turistes i els veïns es bolquen amb qualsevol persona de fora. Comunitats d'aquestes molt cohesionades on la vida és idíl·lica, o no? Doncs deu ser que no. Tot el contrari, comencem per una de les estrenes més sorprenents de l'any i que segur que formarà part de moltes llistes del millor del 2026. És Widow's Bay, la maldició de Widow's Bay.
There is something about these seafaring towns. The superstitions, their tall tales. I find it charming myself.
Was there cannibalism?
No. I don't think that's right.
Ja m'estranyava a mi. Era massa bonic per ser veritat. I on se situa aquesta badia, que suposo que deu ser fictícia?
Sí, encara falten uns dies per fer vacances, de manera que patim una mica, va. La badia és fictícia, clar, però se suposa que és una illa situada davant la costa de la regió nord-americana de Nova Anglaterra. Un lloc força pintoresc i encisador, d'aquells que sembla que s'han aturat en el temps. Aquí hi viu una petita comunitat on gairebé tothom es coneix. Els comerços són petits i encantadors, restaurants, botiguetes, tavernes que reforcen aquesta sensació de comunitat aïllada. I aquest és un punt clau. Ningú surt de l'illa perquè hi ha la creença que les persones nascudes a Widow's Bay no poden abandonar-la sense patir conseqüències terribles. A l'inici de la sèrie s'expliquen històries de veïns que van marxar al continent i van morir poc després. Un home va morir d'un atac de cor un mes després de deixar l'illa, una altra dona va morir l'endemà d'arribar a terra ferma. Aquests casos alimenten la superstició que l'illa està maleïda. Una de les gràcies de la sèrie és que durant bona part de la història no queda clar si aquestes creences són simples llegendes locals o si realment hi ha alguna cosa sobrenatural al darrere. El batlle, Tom Loftis, intenta explicar-ho tot de manera racional, és un descregut, i està obsessionat a convertir Widow's Bay en un punt d'atracció turística.
I qui té raó? Els veïns o l'alcalde? Tot és pura superstició?
No tot és pura superstició, i tant que en aquesta illa hi passa alguna cosa. No es basa en l'obra del mestre del terror Stephen King, però que ha inspirat els creadors de la sèrie és bastant evident. Un poble on els fenòmens paranormals formen part del dia a dia, on podem veure pallassos terrorífics, hotels encantats, bruixes, maleficis... Però també hi ha moltes altres referències a clàssics, com Tauró o Un home llop americà a Londres. També ens pot recordar a Twin Peaks, per allò d'un lloc meravellós on hi ha més secrets que habitants del poble. Faria molta por, si no fos, perquè tot està amanit amb moments força còmics, humor absurd o humor negre, que dona a la sèrie un aire superdiferent, molt original. La combinació de gèneres és tot un encert. En alguns moments no sabreu si riure o tapar-vos el cap amb una manta. A banda, també hi ha una trama més emocional que gira al voltant de la família de l'alcalde, però que està perfectament integrada amb la resta. Res és sobre aquí, tot està lligadíssim.
I què me'n dius dels interpretats? interpretacions. Són destacables, diguéssim?
Més que destacables. L'alcalde del poble l'interpreta Matthew Rhys, que és d'aquells actors que, si m'ho pregunteu a mi, és del millor del panorama actual. Potser un dels seus treballs més coneguts és haver coprotagonitzat el tros de sèrie que és The Americans, però també l'hem vist a la pell del nou Perry Mason. Està fantàstic, amb reaccions físiques molt expressives, cosa que dona molta credibilitat a situacions bastant absurdes i sortint força de la seva zona de confort, que normalment és el drama. Rhys és l'estrella de la sèrie, però també són molt remarcables els secundaris, com Kate O'Flynn en el paper de l'ajudant del Batlle, una secretària eficient, que té un rol bastant còmic, però que acaba sent decisiva i fins i tot protagonitza tot un capítol fantàstic sobre encanteris que jo crec que és un d'aquests que podria estar a la llista de millors capítols dels pròxims Emmy, dels Premis de l'Acadèmia Nord-Americana de la Televisió. També cal destacar el personatge que interpreta Stephen Ruth, que fa d'un veterà pescador de l'illa i que és una mica un profeta del desastre. En resum, una molt bona història sobre un poble maleït, fantàsticament ambientada, amb una atmosfera inquietant, tocs d'humor absurd, en això també pot recordar Twin Peaks una mica, amb ritme pausat, interpretacions brillants i un capítol final amb un gir sorprenent que ho deixa tot preparat per a la segona temporada. Una sèrie amb molta personalitat, en definitiva. Per mi podria tornar demà mateix perquè tinc moltes ganes de més Widow's Bay. Té 8 capítols que trobareu a Apple TV.
Va! Un segon poble suposadament idíl·lic, també.
Basada en una obra de Louise Penny, que és autora de novel·les de misteri molt popular al país. I la sèrie es titula Three Pines. This tiny, sleepy village full of kind, compassionate people and two murders in one year.
Evil leached into the ground in Three Pines. Chief Inspector Gamache. She's out there somewhere. Will you help us
find her? Està ambientada a un poble fictici situat a prop de Montreal, Three Pines, un poblet moníssim on els veïns són una mica excèntrics, però que tot fa pensar que s'entenen molt bé entre ells. Sopen plegats al mateix bistrot, també són amics del propietari i el cuiner, i es reuneixen per participar en un club de lectura en una petita llibreria supercookie. També tenen un centre d'art liderat per una dona indígena. La sèrie arrenca amb dues històries aparentment aïllades. D'entrada, una protesta davant la comissaria de policia de Montreal per denunciar la desaparició de dones indígenes. Els agents de la comissaria no hi donen cap importància, però aquí apareix el protagonista de la sèrie, que és l'inspector Gamache, que no vol deixar passar el cas d'una jove desapareguda. Poc després, els seus superiors, una mica com a càstig per voler-se ocupar d'un cas que suposadament és poc important, l'envien a investigar una mort en circumstàncies una mica estranyes que passa a Three Pines, que és a tocar, justament, de la comunitat indígena d'on ha desaparegut la noia.
I qui és la víctima aquí?
És una dona rica del poble, bastant arrogant i un punt desagradable que no desperta precisament simpaties entre els veïns de Three Pines. A priori sembla un accident, però de seguida Gamache, que és especialment intuïtiu, veu que allò que sembla accidental en realitat podria haver estat molt planificat. I automàticament tots els veïns del poble es converteixen en sospitosos. Tothom té un motiu per haver acabat amb la vida d'aquesta dona. Amb dos capítols es resol el cas, una mica a l'estil d'Agatha Christie, en el sentit de qui ho va fer, qui va cometre el crim, però en aquesta sèrie el més interessant és la trama de fons de les nenes i dones desaparegudes. És una barreja de thriller, crítica social i drama humà. A mesura que avancen els capítols, anem veient que en aquest poble hi ha molts secrets i molts acaben derivant en casos de nens i joves indígenes.
I el repartiment, Sílvia, és conegut?
El gran protagonista, que també fa la millor interpretació de la sèrie, és l'actor Alfred Molina, que es va posar en la pell del malvat doctor Octopus a Spider-Man, i aquí hem vist recentment a la sèrie The Borox, Jubilación Rebelde, que és a Netflix, que potser no el coneixeu, però heu vist la sèrie i així ja li poseu cara. Sense ell, Three Pines seria molt més plana i tindria bastant menys encant, perquè la gran qualitat d'aquest investigador, d'aquest inspector és l'amabilitat i les bones maneres a l'hora de fer la seva feina. No és el típic policia atormentat que surt a moltes sèries sobre crims, tot el contrari. L'inspector, a més, com molts dels personatges de la sèrie, també té un trauma que li ve de la infantesa i això fa que empatitzi amb alguns dels veïns del poble. Té 8 capítols i els diferents crims, com us deia abans, es van resolent de dos en dos. Cada dos capítols, un cas. Si teniu ganes de veure una sèrie sobre casos criminals amb un rerefons sobre injustícies històriques, bastant reposada i ambientada en un lloc molt bonic, visiteu Three Pines. A més, combina l'anglès i el francès, el québécois, cosa que també li dona un to diferent. La trobareu a AXN, que podeu veure a través de Movistar Plus.
Doncs avui, pobles encantadors, que potser no ho són tant, Widow's Bay i Three Pines. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia, molt bona nit.
Bona nit, fins la setmana que ve.
La Sílvia Comet és la nostra prescriptora, però no li feu cas, eh? A les nits no heu de mirar sèries, a les nits ens heu d'escoltar nosaltres. Això que fa en Lliberat, de Navarcles, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Lliberat, bona nit.
Jo soc curiós.
Sí?
I, esclar, el Giro Feiner, de Castell Galí, es va entrevistar amb el papa. Que vam parlar de la banca del Perú, una de la banca d'aquí.
Ahà. O sigui, tu preguntes de què van parlar l'Isidre Feiner i el papa. Correcte?
Molt bé.
Sí? Aquesta és la pregunta, que t'agradaria saber de què van parlar.
Gràcies.
Molt bé. Veurem si algun oient del programa ens ho pot dir. Però vaja, suposo que... Que si se sap de què van parlar, si la conversa va anar més enllà d'una conversa privada, doncs suposo que es deu haver publicat. Ho mirarem, Lliberat. Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, bona nit. I la Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit, Domènec, que ja... Escolta, bé, ple saludar-te.
Gràcies, igualment.
Escolta, no sé de què devíem parlar, però ja podria ser que parlessin de finances, perquè...
Sí, podria ser. O potser no, eh? Vés a saber, no?
El Vaticà sabem que en té bé, de finances.
Sí, home, i tant. Sí.
Sí, per cert, que heu vist aquella de com es diu, el concili és, no? La pel·lícula aquesta,
el conclave, la pel·lícula...
Ai, sí, no estic molt posada en aquests temes, el conclave.
No, però n'hi ha una que és el conclave, després n'hi ha una altra que em sembla que és l'altre papa, n'hi ha dos o tres, però n'hi ha una, sí, que es diu
el conclave. Està molt bé, també, sí. Bé, ja també es veu en el padrino, també aquell, un dels padrinos, que també és... Bé, ja, la trama que hi ha allà, que ja es veu
que
ben
també s'hi veu l'església.
En fi, bé.
Sí.
Doncs, bé, jo aquestes sèries que ha dit ara la Sílvia,
sí.
Bé, la que es va dir exenta potser la veuré, però la que s'ha d'esquitxar part no, eh? Perquè ja esquitxem prou. Ja.
O sigui que tu també estàs parlant de finances, veig, eh?
Sí, oi, noi, quins remeis, sí. Perquè per Movistar, és una pila, ja entens, i pots mirar. El que no dic, em sap greu a vegades, però dic, no, noi, perquè ara aquesta, ara l'altra i tot això, és una tremuja si t'hi enganxes, eh?
Sí.
Escolta,
no,
mira, volia...
Digues.
Volia
tenies una pregunta, no?
Sí, no.
Ah, no?
No. Bé, la pregunta... El dissabte, volia dir que el dissabte,
sí.
Aquí a Sant Cugat,
sí.
Estrenem una obra que es diu la Festa Major a la Llar fa furor, perquè la fem a la Llar, saps?
Sí. I es diu?
I la dirigeix la Gisela Figueres, àlies Senyora Isabel.
Mm-hmm. Ah, val, sí. Sí.
Ella la dirigeix, la idea original és d'ella, el guió, sí. I la fem aquest dissabte a les 5 de la tarda. Ja ho sé, a més és una mala hora amb aquesta colona. Ja dic, mira, deixa-m'ho dir, a veure si ve algú, perquè sortir aquelles hores de casa.
Sí. Escolta'm, i tant. I com es titula l'obra?
per, diu, a la llar, la festa major fa furor.
Ah, es diu així, eh? A la
sí,
llar,
però,
val,
és
val.
És, sí, no.
A la llar, la festa major fa furor.
Sí, sí,
va,
sí. Jo també hi surto, evidentment, però, bueno, evidentment, vull dir, sí, perquè som de
la... Sí, sí, perquè ja has, ja has treballat, exacte.
Evidentment, perquè, exacte. Vull dir, perquè som totes baixes, sortim sempre tothom, no? En fi.
Doncs molt bé.
I ens ho passem molt bé nosaltres, no? I esperem que el públic també s'ho passi bé, però, doncs, era per fer una mica d'allò.
Bé, molt bé.
I aquests dos dies com t'han anat bé, no?
Sí, 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 de moment bé, sí, sí, sí. Home, tot és una mica nou, eh? Vull dir,
no,
això no s'aprèn només en dos dies, però vaja, ho estem intentant, sí, sí.
Home,
sí.
No.
Estem fent un curs accelerat.
Sí, no, bé, un curset accelerat, sí, sí, bé. Ja teniu pràctica per això.
Sí, més o menys, una mica.
Molt
doncs,
bé,
Maria Rosa, bé. Moltes gràcies.
Escolta, una cosa, dic, lo dels col·les és cert, però també hi ha que dir que... Bé, el meu pare no m'ho deia, això, perquè el meu pare era l'espanyol.
Sí.
Aparico, que la branca femenina era els que érem del Barça i el meu avi, però... Però hi ha que dir una cosa que ens diu que l'espanyol era Can Ràbia.
Sí.
Sí, sí, se li deia Can Ràbia per on estava situat, sí, era Can Ràbia, sí, sí. I això no es diu, això que els hi anava de perles, aquest nom, noi. Sí. El meu pare era tan anticoler que em va fer agafar una mania a l'espanyol a mi i després quan m'he anat informant encara més. Però és així.
Ui, tema complicat aquest,
sí,
eh?
Sí, molt complicat, en fi. Vinga,
bueno,
doncs,
Maria Rosa, doncs, queda notat, sí, pels que voleu anar-hi a Sant Cugat,
sí, a la
llarga de
Sant
teatre.
Cugat és el carrer Vall d'Oreig, a les 5 de la tarda.
Exacte, a les 5 de la tarda. Gràcies, Maria Rosa.
Vinga,
bona nit.
Apa, adéu, bona nit, adéu, adéu.
Ja sabeu que des de mitjans d'any, aproximadament, ens vam proposar entrevistar cada mes una gastrosàvia per així fer honor a aquest projecte impulsat per la Fundació Alícia i el Govern, que té per objectiu crear un inventari de receptes de cuina tradicionals i, alhora, molt important, homenatjar les àvies que han preservat tot aquest llegat. El resultat d'aquesta iniciativa, endegada l'any passat, és de 300 plats tradicionals documentats, 12 dels quals, fins i tot, les mateixes àvies, des de diferents punts del país, els expliquen en videoreceptes publicades a la xarxa. Avui, la gastrosàvia, per cuinera, per sàvia i per àvia, és la Montserrat Massip, nascuda i resident a la Granadella des de fa 83 anys. Montserrat, bona nit.
Bona nit.
Hem passat un bon Sant Joan?
Tranquil·let, sí. Sí, sí.
Montserrat, sempre...
Ja n'hem passat un altre.
Sí, això sí.
Sí.
Sempre els fem una mateixa pregunta a les gastrosàvies. Montserrat, per què creu que l'han escollida gastrosàvia, vostè?
Pues, bueno, no ho sé. No ho sé, perquè jo estic en un centre i ens vam reunir unes quantes i després diu, bueno, que farem una recepta. I la directora va dir, bueno, això ho pots fer tu.
Home, doncs ja...
I vaig ser escollida així, però perquè no sabia ni el que havia de fer.
No sabia massa on es ficava,
res,
no?
Res.
Bé, doncs, però això és que hi havia altra gent que sí que confiava en vostè, veu? Està bé, això, també. L'inventari que s'ha fet, l'inventari d'aquestes receptes, inclou més de 300 plats tradicionals, com dèiem, 12 videoreceptes presentades per vosaltres mateixes. La seva recepta, la de la Montserrat, són les orelletes, que són unes postres. Per què unes postres?
Bueno, perquè al temps nostre d'antes... Pues no hi havia massa coses, no podíem anar a comprar en tants supermercats, no podíem. I després, pues no, estil dolç, no hi havia massa cosa. I això era un postre que era barat per nosaltres perquè el que val més és l'oli. perquè, clar, s'han de frigir amb oli.
Clar.
I l'oli és el component que tenim nosaltres de tota la vida, pues, bo, que l'hem gastat bo i sempre no ens n'ha faltat.
Ja hem dit...
I d'aquesta manera, sí.
Digui,
pues
digui.
Això, pues s'estilava fer orelletes i rosquilles.
Clar. Ja hem dit dues coses importants, oli, fregir. Anem per feina. Si volem fer aquestes orelletes,
sí.
Què hem de fer primer? Què fem?
Pues mira, primer que tot és agafar els ingredients, que són ous, sucre, una mica d'anís, sal, llevat de pols, matafaluga, celiandre, una rama de canyella, aigua... Bueno, l'aigua és el que s'ha de bullir, la celiandre i la rama de canyella i la matafaluga.
Val, això és el primer.
Se fa un suquet i es guarda, però ha de ser fred quan se tira a la massa.
Val, o sigui, ho infusionem i ho deixem refredar, d'acord.
I després oli i raspadura de llimó i la farinella que admeti.
Val, ja tenim, doncs,
una pasta.
Hem fet aquesta infusió, això, i ara anem a fer la pasta, aquesta massa, no? Que és el més important, la massa. Anem pels ous?
Sí. Es posen els ous, i normalment jo sempre pujo les clares a punt de neu, perquè m'agrada més, perquè queda més suau. No? Després vas posant tots els ingredients i vas pastant. I quan ja el tens una mica així lligat, l'has de pastar amb la mà.
Amb la mà?
És una pasta que es pasta amb la mà.
Val.
I quan ve un moment que quan poses la farina, la mà ja se despega tota la pasta, perquè ja està lligada. Després fas com un pa i el deixes allà una mica reposar i fas unes boletes i les poses a reposar, que es facin bones.
Que es facin bones vol dir que s'han de fer una mica...
S'han de pujar.
Han de pujar, Perquè hi hem posat, hi hem posat llevat, o sigui que han de pujar una mica, no?
I s'han de pujar una miqueteta.
Val. Montserrat, una cosa, perquè ara acabem la recepta, però deia a la presentació de la recepta, en el vídeo, deia vostè que s'ha de fer entre dues persones. Per què?
No, quan s'hi couen.
Val,
d'acord. Quan s'hi couen.
Quan es cogui, cal que siguin dues persones.
Fins que les tens pastades, te pots fer sol.
Val.
El que passa que fas les boletes, no?, i les has de deixar fer bones. Perquè la pasta després l'has d'estirar. Has d'estirar-la, però amb les mans.
Val.
I clar, i tu quan una l'estira i l'altra l'ha de posar a la paella.
D'acord.
I clar, no pot fer-ho tot sol, perquè la de la paella es cremaria.
Val, perquè, o sigui, quan tenim les boletes, un cop les boletes han crescut, llavors l'hem d'estirar.
Ui, s'ha d'estirar com una coca redona, Sí, s'ha d'estirar a les mans.
Val.
Ben estirada.
Val, i aleshores...
També costa el seu, una mica.
Però per estirar-les ho fem amb la mà o amb un corró amb la mà?
Amb els dits.
Val.
Amb els dits, ben estirada, de la vora queda un rebuixet més doblet, perquè no pots acabar el del d'allò, però del mig queda bastant fina.
Val. I aleshores les posem...
S'ha de fer bona la pasta,
Clar, el secret, suposo que aquí el secret és la pasta ben bé, no?
Clar.
La matafaluga, l'anís, no? Tot això.
Sí, no? Però l'important és que la pasta sigui bona.
Clar.
Perquè si la pasta no es fa bona, no la podràs estirar.
Clar.
Que se'n tornarà.
Val. I aleshores...
Ho veig com si les fes, mira, ho veig així.
Sí? De tantes vegades que les ha fet, no?, i de tant que s'ho sap de memòria, mentre ho va explicant, ho va veient, no?
Clar,
sí.
ja ho veus com ho està fent, sí.
Montserrat, però, i a l'hora de fregir, deu ser important també tenir un bon oli com el que teniu aquí a la Granadella, no?
Bueno, doncs pues sí, a l'hora de fregir, si l'oli és bo, eh? I el més important també és no deixar fer l'orelleta rossa, eh? Uh-huh. A mi no m'agrada que siguin rosses les aurelles, perquè al moment, com són tan primetes, eh?
Sí.
Has d'estar al tanto que no se faci rossa.
Val, que no es faci rossa, o sigui, que no es cogui massa, no?
Color, sí, això mateix, un color.
Val. Montserrat, vostè, ara que estem parlant de la paella, sí, i de coure, em deia l'altre dia que té una dita que diu tot és bo el que l'olla cou si no hi poses res dolent. Això d'on, sí, surt? Això és per als que no s'atreveixen a cuinar perquè tenen por que no quedi bo?
No, bueno, pues no han de pensar això. Perquè això m'ho deia cada moment la meva mare. Em deia, perquè a vegades li deia, oh, això no, no... No, no, tot és bo que l'olla cou. Si no hi poses res dolent, tot és bo, me deia.
Clar,
bueno,
al final...
pues, jo suposo que les orelletes han de ser bones, perquè de dolent no hi ha res.
Ja, ja, clar. Si els ingredients són bons, després això sí, poden quedar més torrades o menys torrades, com deia vostè, massa rosses potser no agraden, millor que siguin una mica d'oredetes. I un cop les tenim fetes, doncs, les traiem, sí, i què hi posa? Sucre o pols de sucre?
Al moment que es trauen, has de tindre el sucre a punt i bom, tirar tot de sucre al damunt, eh? Al moment que es trauen.
Uh-huh.
I després no les cal conservar en lloc, perquè l'orelleta es conserva sola, sense posar-la en lloc. Ni neveres, ni res de res.
Però quan les treu, les posa amb un paper absorbent o així?
Amb
perquè...
un paper.
Sí, no?
Sí, sí, perquè absorbeix oli també, claro.
Doncs
pues les poses amb uns papers nets, eh? D'aquestos que són ja per reposteria.
Uh-huh. Uh-huh.
I després, pues, allí les pots tindre fins que te les menges totes.
Ja, yeah, ja. Yeah. On es va aprendre a fer, vostè, Montserrat? Amb la seva mare, no?
Pues jo, resulta que abans, com que en feien a totes les cases per les festes, pues jo les vaig aprendre a fer de la meva mare.
Uh-huh.
I sempre que volíem que fèiem una festa o volíem anar amb algun que mos convidàvem a alguna casa, doncs pues mira, fèiem orelletes.
Uh-huh. Era una cosa que es feia sovint o només es feia els dies,
sí,
de festa?
Sí, sí, sí. Se feia sovint i bastant, eh?
Però
bastant,
els dies de cada dia o era més una cosa per celebrar,
no,
alguna cosa o per festes?
Mi, entre que tot anava molt justet, pues se feien sol els dies de festes, eh?
Val, sí, no?
Uh-huh. Sí, i tant.
I vostè l'ha ensenyat a fer algú?
Bueno, jo sí, els que han vingut amb mi, no, que han, i a vegades ho he fet amb alguna amiga, també, eh? He fet orelletes, perquè ja li dic, quan les pastes les pots pastar tu sol,
sí,
però al moment de coure-les has,
clar,
de ser dos.
Han de ser dos,
és,
sí,
impossible un sol.
Ja, 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 ja.
I, doncs, pues, bueno, a vegades una amiga diu, oh, mira, vols ajudar-me, que farem orelletes? Doncs pues vinga, fem orelletes. Mm.
I avui dia se'n fan encara aquí, a les cases, a la Granadella?
Sí, 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 encara se'n fan, eh? Sí. El que passa que és una cosa molt... La joventut d'ara i tot, ja es dediquen a fer altres coses. Ja, són massa laborioses per a... No, ja no se'n fa gaire de reposteria, així com abans.
Yeah.
La reposteria la fèiem totes nosaltres. Jo cada setmana fèiem magdalenes. Com teníem gallines i teníem ous, pues les magdalenes les fèiem totes nosaltres.
Clar. Ara tot això es compra, no? Es compra fet...
I ara tot s'ho compra.
Sí, sí,
hasta,
sí,
nosaltres ens comprem el pastisser, clar, clar. Ja no ens dediquem a fer això. Ja tenim el temps per d'altres coses. Ja, no, ja, sé, fem d'altres coses. Ja.
Sí, sí, ha canviat molt. Però vostè està contenta, sí, de poder participar en aquest projecte de les gastrosàvies? Home, d'alguna, bueno, manera és intentar preservar-ho, no?
M'he trobat sense saber on anava, la veritat.
Ah,
quan mos van dir, mira, un dia farem un dinar, diu, i bueno, ens van convidar, i vaig anar, pues, amb la directora del centre, com a llistic al d'allò, la senyora alcaldessa, que tinc una alcaldessa a la Granadella, i la d'allò, la que es cuida del centre de la cultura de l'oli, que aquí et vaig dir que teníem,
sí,
un centre, el centre de la cultura de l'oli, que, mm-hmm, s'hi fan moltes coses, eh?
Sí, sí.
S'hi fan dinars, s'hi fan cursets, s'hi fan exposicions...
Sí, sí. El centre de la cultura, sí, de l'oli de Catalunya, pels que no ho sàpiguen, és a la Granadella, i és un espai, és un espai una mica això, dedicat a impulsar, a promocionar i a donar el reconeixement que mereixen les comarques catalanes on es fa oli, com la, i els pobles, com la Granadella, no?, que tenen gran tradició oleícola, com es diu, no?
Sí.
I bé, és un centre de difusió d'aquesta cultura i també un espai creatiu amb una agenda d'activitats, com diu la, la Montserrat, molt, molt gran i molt activa i oberta a tothom, a més... Doncs, Montserrat, i llavors aquí van fer això i va ser aquí on, on la van engrescar per apuntar-se al projecte de les gastrosàvies, no?
No, no, va ser pues, aquesta noia que va vindre a buscar, que estaven buscant, 12 gastrosàvies. I va ser pues, que va dir, bueno, pues, mira, pues ara la, la vindran a gravar, diu, i quedarà com una gastrosàvia. Vale, pues, bueno, pues jo ho vaig fer. Sí, sí, me vaig trobar allà amb uns nois molt simpàtics, eh, que van vindre a gravar i em van dir això, seran 12 gastrosàvies perquè intentem que ara la joventut compre massa menjar
el que dèiem.
Prefabriquen.
Sí.
I ara, pues, això és una cosa de que voldríem introduir-los, eh, amb en menjars que es feien,
clar,
i que provessin de fer menjars.
De fer-ho, clar, clar.
Però, clar, és que el fer menjar reporta molt temps,
és
i ara
temps,
estan ocupats en moltíssimes de coses, i abans no teníem ni mòbils, no teníem tabletes, no teníem res per entretindre-nos.
Ja, sí.
Tot és molt diferent, eh?
Tot ha canviat molt, sí. Tot ha canviat molt, però li agraïm molt, Montserrat, que hagi contribuït a aquest projecte, perquè almenys doncs, sí que tenim doncs, aquesta memòria, ara ho sabem, guardada, preservada i a disposició de tots aquells que tinguin temps o vulguin trobar temps per fer-ho, per provar-ho i per cuinar aquests
plats.
Sí,
ja ho dic, allà també dic, mira, quan s'hi jubilin algun dia que provin, mira, avui farem morilletes.
Exacte.
Sí, també els hi dic, quan s'hi jubilin.
Quan s'hi jubilin, exacte.
Avui què? Pues mira, avui provem de fer orelletes.
Doncs,
ja està.
Doncs queda feta la recomanació i el consell de la Montserrat. Quan ens jubilem, tots a fer orelletes. Montserrat, moltes gràcies. Moltes gràcies.
Bueno,
un plaer haver parlat amb vostè.
I
fins una altra.
Vale, doncs moltíssimes gràcies i bona nit i bon estiu.
Que vagi molt bé. Una salutació a Granadella.
Per tothom. Gràcies per tothom.
Adéu.
Adéu, adéu, gràcies.
Conte per anar a dormir.
Aquesta setmana hem dedicat els últims minuts del programa als relats del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts, també. Avui acabem el conte que vam començar ahir, titulat Butubata. Butubata. Ahir vam llegir com un home entra a la seva biblioteca. És una biblioteca imponent, molt, molt ben proveïda. Està esperant una trucada molt important. Ens ho explica un dels seus llibres, que fa de narrador i que també ens avança que un cendrer de vidre servirà d'arma per un crim. Truquen a la porta, però ell espera una trucada, no una visita. És un home jove que diu que ve a matar-lo. El propietari de la biblioteca li ofereix un conyac, Armanyac, i li pregunta qui l'ha pagat per matar-lo. L'home de la gabardina no li vol dir, però finalment confessa, un tal Orestes Puig. L'Orestes Puig, diu l'amo de la biblioteca, és el meu millor amic i és qui m'ha de trucar. Sona el telèfon. Per fi, el telèfon, la trucada. Tots dos homes miren l'aparell, immòbils. L'amo, que abans duia bata, encara espera... L'amo, que abans duia bata, encara espera que soni una mica més. Fa un gest com de demanar permís al seu assassí i despenja. Digui, fa amb la veu lleugerament alterada. Soc l'Orestes. Ja ho sé, potser vols parlar amb una altra persona. Què? Fa una pausa densa. Estàs bé? De moment, sí.
Doncs seu, estic assegut. Estàs sol? L'home que abans duia bata mira cap al seu assassí, que assisteix a la conversa amb un cert interès no gaire ben dissimulat. Sí, per què? El Nobel és teu. Vaja, no saltes d'alegria? Sí, diu sense saltar d'alegria. I tant. No ho diguis a ningú perquè encara trigaran un parell d'hores a fer-ho públic. Et pots haver equivocat? No. L'amo pensa amb rapidesa. Se li acut que si l'Orestes Puig el vol eliminar, potser ara també li està mentint. Per què m'ho fas? Ho diu sense posar-hi cap mena de des de por. Si de cas, de retret. Per què et faig què? Silenci. Per què li havia de mentir en Puig? L'amo reflexiona una llarga estona. Fins i tot es permet un glob d'armanyac. La veu de l'Orestes Puig es torna a sentir, impacient. Saps què? Ara vinc. Ja ho sabia. L'amo penja el telèfon i mira el seu assassí als ulls. Ara ja em puc morir, declara. I immediatament afegeix que consti que només és una frase feta. M'acaben de concedir el Premi Nobel i m'agradaria poder fruir-lo, assaborir-lo una mica, com si diguéssim, m'han tornat les ganes de viure. El Nobel de què? L'amo es mira l'assassí amb cara d'ofès, de molt ofès, triga moltíssim a contestar. No sap ni qui sóc? Escup amb menyspreu. M'ha de matar i no sap ni qui sóc. L'altre ho reconeix amb un gest de les dues mans. L'amo continua fent un esforç per contenir la ràbia. Ja en sentirà parlar quan m'hagi liquidat. Li puc assegurar que els diaris n'aniran plens. Veu? M'ha de creure si li dic que em sap greu que ens hagin hagut de conèixer en aquestes circumstàncies. Tots dos xerrupen l'armanyac. Els diners del Nobel per la meva vida. És un bon tracte. Ja li he dit que no sóc un professional que es vengui. El sicari deixa la copa a la tauleta i en to solemnial prossegueix. I que consti que me n'alegro, per això del premi. Mira l'altre als ulls. No li vull dir per molts anys perquè no m'agraden les bromes fàcils, però el felicito, de tot cor. Es fica la mà a la butxaca de l'americana. No té temps de treure's la pistola o el que sigui perquè el cendrer ha volat contra el seu front. L'home sense gabardina cau cap enrere, amb la mà encara a la butxaca de l'infern de l'americana. No pot afegir res, ni un comentari sarcàstic ni una broma fàcil de les que no li agraden. L'amo sense bata s'ha aixecat i va cap al sofà. Recull el cendrer de terra i l'examina. Tot i l'impacte, no té cap marca. Realment és un cendrer sòlid. La Maria sabia el que es feia quan li va regalar feia 5 o 6 aniversaris. Un cendrer ben fort i ben robust, li havia dit, perquè no s'escrostoni amb els teus copets de pipa tan emprenyadors. El pobre assassí no reacciona. La taca que se li fa al front és lletgíssima i l'amo s'admira de la seva punteria. Ell que mai no... És el pànic que l'ha fet reaccionar d'aquella manera. L'instint de supervivència. És el Nobel. Mira al voltant sense veure els llibres de les parets, sense veure'ns, sense veure res. Està una mica neguitós. No, molt neguitós. Però li fa cosa tocar aquell cadàver. Encara té el cendrer salvador a les mans. Fa un petit gemec perquè acaba de sonar el timbre de la porta. Desapareix i torna al cap d'uns segons. Fa entrar l'Orestes Puig a la biblioteca. De moment, tots dos somriuen. L'Orestes Puig l'abraça, satisfet. Però llavors, per damunt de l'espatlla de l'altre, veu el cadàver de l'assassí. I el somriure se li transforma en una altra cosa. Estranyesa? Perplexitat? Pànic? El flamant Premi Nobel invita a seure amb un gest l'Orestes Puig al sofà davant de l'assassí, frustrat. Però el nouvingut ni s'hi ha fixat, perquè a peu dret observa encara el sicari mort. Què passa aquí? Diu al cap de molt el llogador d'assassins. Que no t'ha sortit bé la cosa. El Premi Nobel parla amb el cendrer a la mà. Fa estona que la pipa està apagada i freda damunt la taula, com un cadàver. Explica al seu representant que sap que l'únic que el pot haver mogut a fer una cosa així és l'enveja, que l'ha decebut, que s'havia cregut que eren un equip i que era lògic que fos ell, i s'assenyala enèrgicament al pit, qui s'endugués els honors, però que els beneficis... Em pots explicar de què cony em parles, fa l'Orestes Puig? No em diguis que no coneixes aquest home. L'Orestes Puig s'hi acosta pàl·lid, a punt de desmaiar-se, li examina la ferida. Està estabornit, fa, desesperadament esperançat, sense tombar-se. Suposo que és mort. Vaja, ho espero i ho desitjo de tot cor. Però com s'ho ha fet? Ho diu per la taca tan lletja del front. Ha topat contra el cendrer. Però si en... Mira el flamant Premi Nobel esgarrifat. Què collons ha passat? Què reputes has fet? L'Orestes Puig s'adona de la posició de la mà dreta de l'assassí mort i li aixeca l'americana per veure què buscava aquesta mà. L'amo, en veure que l'Orestes Puig intenta recuperar la pistola del seu sicari, li pega un cop fortíssim al clatell amb el cendrer. L'Orestes Puig cau damunt del sicari com si el volgués escanyar pel pèssim compliment del seu encàrrec. El Premi Nobel pega encara un cop, un altre i un altre cop de cendrer al clatell de l'Orestes Puig mentre li diu, ple de ràbia, per envejós, la puta enveja, que se't menjava viu, que no em volies deixar fruir, eh? 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 I amb cada cop converteix l'arma que fins ara era de l'homicidi en la veritable arma d'un assassinat amb acarnissament. Llavors, tacada de sang i pell, la deixa damunt de la taula, el lloc que tenia predestinat, al costat de la pipa. S'asseu i fa un glob del seu armanyac. El Premi Nobel, per fi, després de tants anys d'esforços, després d'haver viscut molt malament les tres últimes convocatòries en les quals es deia que tenia moltes, però que moltes, possibilitats. Després d'haver dit a tothom que no estava disposat a patir més aquell infern que suposava cada mes d'octubre per ell. Per fi li havien concedit el Premi Nobel. Passaria a la història. La seva obra passaria a la història. I aquells desgraciats envejosos i cobejosos volien que no ho festegés ni un sol dia. Llavors, el Premi Nobel mira els dos morts amb menyspreu. No entén, per més esforços que fa, la mala voluntat de l'Orestes Puig. Darrerament, tots dos estaven prou nerviosos, d'acord, com passava cada octubre. Però d'aquí a pensar que... Déu meu! Deixa la copa damunt de la taula i pensa en veu alta que hauria d'avisar la policia. Però en aquell moment, casualment, la policia truca a la porta i el Premi Nobel s'alça d'un bot, disposat a explicar com han anat les coses. Per un sentit estètic explicable, amaga en un racó la bata que més tard s'endurà al psiquiàtric. Torna a la biblioteca al cap d'uns segons, no pas amb cap agent de la policia, sinó acompanyat de la Maria, que l'abraça dient-li felicitats per molts anys. Tu t'ho mereixes, estimat, i alerta que hi ha uns bandarres que et volen fer una... Ui, què és aquesta taca de la camisa? Llavors la Maria mira cap al sofà. Què fan aquest parell? S'hi acosta. Veu que el del damunt és l'Orestes Puig i el de sota en Marc Vidal, l'actor. I diu, què els passa? Ja s'han emborratxat? Que no és sang, això. Sotja el Premi Nobel esverada. L'interroga amb la mirada. Re, que em volien matar, contesta el futur suïcida amb aquella fredor de qui encara no ha baixat del núvol. El telèfon sona com si volgués afegir-se a la conversa i el Premi Nobel, unes quantes setmanes abans de saltar per una finestra de la clínica, el despenja mentre fent-se l'atabalat. Diu, és que no paren. Són els de la televisió, que es veu que un ocellet els ha dit que sí, sí, ja ho sabem, que encara no es pot fer córrer, però és que, en fi, que volem ser els primers a difondre la notícia a tot el món, que ara venim si no hi té inconvenient. L'amo, que ja no du la bata, penja el telèfon, satisfet. Observa com la Maria aixeca l'americana de l'home que abans duia gabardina. És millor que no ho intentis, fa l'amo agafant el cendrer. La Maria es tomba amb una placa platejada a les mans on ell pot llegir el seu nom i un... per fi, ben gros, i les signatures dels seus amics, sense cap data. En haver-la llegit, l'amo de la bata de color granat deixa caure l'arma a terra. De manera inexplicable, el cendrer es trenca en dos trossos, com si considerés que ja ha complert la feina per la qual el van crear. M'expliques què ha passat? Em volien matar, tots dos. Però, a veure, en Marc Vidal? L'Orestes? Et volien matar? L'Orestes ho ha muntat tot, puta enveja, i aquest altre no sé qui és. La Maria pensa que pot ser que ara tots tres homes li estiguin fent la broma a ella. S'acosta als dos morts i els observa. Els veu molt reals. Mira l'amo, que ha recollit els dos fragments del cendrer i els ha deixat suaument damunt la taula i després s'asseu. Aleshores sona el timbre i tots dos s'espanten, però no es mouen d'on són. Té, deuen ser els de la televisió, diu ell, mentre es cura les gotes d'armanyac que encara queden a la copa. Amb un sospir de cansament, s'alça per fi a poc com si li fes mandra. I surt de la biblioteca dient, ja va, home, ja va, pesats. Els llibres estem avesats a endevinar les coses perquè en les nostres pàgines hi ha escrit el passat, el present i el desenllaç de totes les vides. I sabem llegir les històries que viuen les persones. Per això també sé que la Maria no tindrà esma per bellugar-se i sé que al replà de l'entrada tres equips de la televisió estan delerosos per entrar els primers a la casa. Sempre m'ha impressionat la incapacitat dels humans per veure les línies del seu destí, les vides que van tramant el seu camí i el punt final de cada història, que ja està escrit en alguna banda. La Maria mira cap on sóc, sense fixar-se en el meu llom d'un verd desdibuixat per tants anys a tocar-me el sol quan les cortines estan descorregudes. Remena el cap, desolada. Sentim com el flamant Premi Nobel obre la porta. La Maria pensa que és tan real tot, per si de cas es desmaia i em deixa tot sol per fer de testimoni. No sé si ho heu entès, perquè la cosa tenia un fil sucós, Qui narra la història és el llibre, entenem que li volien gastar segurament una broma a l'amo. L'amo ha acabat matant a l'actor, ha acabat matant el seu amic, i també sabem, perquè ho explica el llibre, que, com diu, té aquesta capacitat de predir què passarà, quin serà el desenllaç, també sabem que l'amo el portaran a una clínica i també sabem que l'amo s'acabarà suïcidant saltant per una finestra d'aquesta clínica. És una història molt bonica, molt ben escrita, trobo, del Jaume Cabré, d'aquest llibre, Quan arriba la penombra. I amb aquest conte, amb Jaume Cabré, hem arribat al final de la Nit dels Ignorants, d'aquest dijous 26 de juny. Demà no hi ha programa, ja ho sabeu. Ve el cap de setmana, dilluns tornem a ser aquí, i recordeu que serà l'última setmana, i per tant us torno a fer aquest recordatori de que si voleu venir a celebrar amb nosaltres l'últim programa, doncs ens heu d'escriure al correu del programa. Molt bona nit i que tingueu molt bon cap de setmana.